Bon dia, experts. Deixeu-me que comenci explicant-vos una batalleta de la meva infantesa. Quan jo era molt petita, la meva mare tenia una nina de porcellana i jo era incapaç de mirar-la als ulls. No li aguantava la mirada en aquella nina perquè tenia alguna cosa que m'inquietava. Amb el temps vaig arribar a pensar que potser aquella nina tan immòbil i tan inerta tenia alguna cosa de vida. Us ho explico perquè m'he trobat a la cafeteria de la Laia de Pau Claris amb la Muriel Villanueva, que acaba de publicar fa un parell de mesos Nines, amb l'editorial Males Herbes. Llegint el seu llibre, també m'inquietava veient aquestes nines, perquè guarden aquests retalls de vida i tenia moltes ganes de parlar amb elles sobre què ens resulta inquietant d'aquestes nines. Bon dia, Muriel.
Bon dia.
La teva buidor mutant, mostrant-me infinites variacions del no-res.
Escolta'm, a tu també et passava de petita que les nines et feien una mica de por?
Jo diria que no. Tenia una tieta que tenia una fòbia fins i tot tractada a les nines, i sí que en alguns contextos, no, allò, cases antigues, de família i tal, sí que les nines em podien fer una mica de respecte. Però en general no, les que jo tenia no. És més un recurs que he utilitzat ara, no? Un recurs literari.
Jo t'he de dir que abans de llegir-la m'imaginava que seria, doncs, això, nines russes, mecanismes que es despleguen, i no, quan vaig començar a llegir vaig veure que efectivament eren nines, i cada nina d'aquestes guardava una història que era important i que, a més, acabava completant les altres nines, i la nina màxima, que ets tu, no?, aquest personatge.
Sí, sí. Jo vaig anar compensant diferents tipus de nines, i cada tipus de nines, doncs, em connotava alguna significació, no sé com dir, no?, emocional, o alguna tipologia de persona. Tot té a veure una miqueta amb la nina que representa la dona, no? De vegades és la nina que substitueix l'àvia, el nino que substitueix la mare o el pare, no? Fins a aquest punt en què pràcticament ja no hi ha ni nina, no?
És un llibre molt personal, com ja ho era el parèntesi esquerre, però jo tinc la sensació que en aquest estàs com, no sé com dir-ho, com tancant alguna cosa, no?, com reconciliant-te o explicant-te a tu mateixa coses que són realment molt importants, no?, des de la teva condició sexual fins al tema de la maternitat, que s'acaba amb èxit, que s'acaba amb el deixament, la maternitat que no s'acaba, que s'acaba en avortament, la teva pròpia condició de filla, de mare, de fillastre, de germanastre.
He escrit en procés, durant el procés del canvi que representa la maternitat, m'escrivint aquest conte llarg, que és el parèntesi esquerre. En canvi, clar, en nines hi ha, crec, coses molt més retrospectives, en el sentit molt més biogràfiques, que se'n van cap a la infantesa, que se'n van fins i tot cap a la infantesa de la meva àvia. És a dir, estem explicant coses dels anys 30 i dels anys 60.
Perquè tornes sovint al passat de dones que no són tu mateixa. I jo em preguntava si això t'ha servit per reconciliar-te amb totes aquestes figures femenines que totes jo crec que tenim, no? Aquest pòsit que deixen les àvies, les mares, de manera diferent, però que de cop i volta et comences a fer una certa revolució contra això.
Jo crec que el llibre, a banda de tenir el fil conductor de les nines com a objecte i com a símbol, també té el fil conductor temàtic de tot el que seria feminitat-maternitat, no? I sí que és cert que vaig fent com una repassada, no?, de tota aquesta cadena, cascada de dones, no?, que comencen, jo diria que gairebé la meva besàvia, no?, la besàvia, l'àvia, la mare, la dona de la mare, jo i la meva filla. Hi havia diversos ninos, ara no recordo els títols, però hi havia tres o quatre contes de ninos en masculí que han desaparegut bàsicament perquè, malgrat pertany al fil conductor de les nines, no pertanyien tant al que era tota la cosa més profunda del llibre, que jo crec que té més a veure amb la família, amb la maternitat, amb la feminitat. Llavors, aquest últim nino que queda, clar, tampoc ho he fet conscientment, però el fet que sigui l'únic, el fet que estigui al final, penso que és un bon final pel llibre, no? En aquest conte, clar, parlem d'un nino que a més era de la meva mare, estem parlant d'una mare lesbiana, que del meu pare es va separar de seguida després de tenir-me, no? Llavors, és curiós, però que em xoca molt, i el que explica el conte és que la meva mare tingui, no, com tant d'amor a un nino que és un nino, no una nina, no? Això a mi xocava molt.
Però a mi el que m'arribava també era una descripció de la feminitat fins i tot violenta a nivell físic, no? Tant a nivell sexual com a nivell mèdic, com... Era complicat, no? Com a dona, llegir-ho i dir, sí, sí, jo m'hi he trobat i això és violent.
Sí, jo crec que hi ha, com dius, les dues coses, no? Tendresa o, jo què sé, estic pensant en la relació amb la meva àvia. Llavors, jo he de fer un treball de reconciliació amb la feminitat i per parlar-ne així, de la feminitat, no? Però trobo que també està bé que hi hagi espai per la ràbia o per la reivindicació, no? Jo què sé, o per cagar-se en la violència obstètrica o en l'abús, no? O en haver avortat, no? Searching for bodies to spend the night, and we play pretend that we're all right. We try to hide, stay inside. Hi ha un moment en què estàs precisament a la consulta del ginecòleg que t'acaba de practicar un avortament i que et diu allò de te vamos a hacer un raspadito por lo que pueda quedar, no? I t'acaricia el genoll. I ostres, mira, se'm posa la pell de gallina, perquè és aquest contrast entre, bueno, aquesta amabilitat, no? Amb el que tu deies, no? Amb la violència obstètrica, que és un fet i com a dona és complicat de gestionar. Sí, és que, a més, això no sé, ara no recordo si en el llibre és explícit, però era el mateix ginecòleg, sí, del, sí, part de la meva filla, que va ser un part bastant complicat, i jo vaig sortir d'aquell part com molt frustrada, per no dir emprenyada, no? I llavors, aquesta carícia al genoll, que sí que contrasta amb la duresa del legrat, que és immediata, la carícia al genoll, d'alguna manera a mi aquest home me'l va com humanitzar molt i me'l va costar molt, no? I en aquell moment el que vull dir amb això, del que em vaig adonar és que moltes vegades les persones no són d'una manera, sinó que són com nosaltres les veiem. Que el mateix ginecòleg, en un moment, doncs et pot semblar molt parit i en un altre moment et pot semblar un bon tio, no? És possible que ell tingui un mal dia, però també és possible que el tinguis tu. I això també té molt a veure amb el punt de vista narratiu, fins i tot, no? O amb el llenguatge que tries per descriure els personatges, no? Va tot lligat amb la pròpia experiència de vida. And we play pretend that we're all right. We try to hide, stay inside our
own. Ja en el primer conte crec hi ha un moment en què estàs parlant de la teva àvia i de l'avi amb les sabates enllustrades i no sé què, i llavors obres parèntesi, crec, i dius, m'ho invento. I aquesta part en què tu dius, m'ho invento, potser no va ser així, però és així com jo, em sembla com tota una declaració d'intencions del que és l'autoficció, no? Mireu, jo estic fent això, i és així com jo m'explico el món dins del meu cap, i així és com l'escric.
Sí, exactament, perquè justament quan faig aquest incís és quan estic, per exemple, descrivint la Robeta del germà, que no té cap mena d'importància. Jo considero que narrativament, per crear l'escena i perquè el lector visualitzi l'escena, jo potser necessito inventar-me aquesta Robeta perquè estic creant una època, un personatge, una mirada de la germana cap al germà. Llavors necessito aquests elements, però jo aquests elements no els sé. Estic parlant de l'any 36-37. Sí, és justament això, no? Aquesta necessitat d'inventar per completar.
Muriel, nosaltres sempre demanem a la gent que entrevistem que ens recomani llibres que hagin estat importants per ells mentre escrivien el llibre o a la seva vida. Què ens has portat, tu?
M'has agafat en un moment que amb ganes de parlar de llibres que m'han marcat molt fa temps. Llavors tenim el llibre de Meravelles del Vicent Andrés Estelles, jo soc valenciana. Llavors aquest és un llibre que a mi, jo diria que em va costar a la literatura per primer cop, no? Em recordo la pati de l'Institut memoritzant, per exemple, aquest assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble. Això me'n recordo molt d'haver-lo memoritzat amb els amics, amb el de l'institut i tal. Recordo que me'n vaig anar a estudiar al COU a París, que em van enviar un any fora a la família i tal, i emportar-me aquest llibre i el tinc tot amb celo, i vull dir, l'edició que jo tinc és com molt, molt, molt antiga i per mi, en fi, em va marcar moltíssim, no? Després tenim a La mujer habitada de Gioconda Belli. Després no he seguit gaire més la Gioconda Belli, però es va llegir bastant joveneta. Jo tenia les edicions de Chalaparta i em van també com tocar molt. I aquí sí que té a veure amb la feminitat, no? Aquí la cosa va una mica cap a llibres com Nines o així, no? Per mi van ser unes lectures com molt de dona, parlant en profunditat des de la dona, i per això em volia parlar avui també, no? I l'última és L'ombra de l'eunuc, que és una novel·la de Jaume Cabré, i aquesta és la seva primera novel·la que jo vaig llegir d'ell. O sigui, la meva entrada a Cabré va ser per aquesta novel·la i vaig al·lucinar molt. I és com la novel·la amb la que jo vaig descobrir que es podia escriure d'una forma determinada. O sigui, les històries no s'havien d'escriure... Que no hi havia una manera d'escriure una història, sinó que tu triaves la manera en què explicaves la història, no? És una obvietat, però en aquell moment per mi va ser com molt flipant. No la història de l'ombra de l'eunuc, sinó com està explicada. O sigui, vaig al·lucinar molt, no? Amb tot el que és els jocs de veus dintre de la... que Cabreu fa molt, eh? Però en aquesta novel·la és quan ho vaig descobrir, no? Va ser com el meu primer acostament i va ser quan vaig tenir claríssim que volia ser escriptora i que volia aprendre a escriure així.
Doncs tenim La mujer habitada de Gioconda Belli, l'edició que tenim aquí és la de Seix Barral. De Vicent Andrés Estellers tenim l'obra completa perquè, com deia la Muriel, és un llibre que jo crec que el llibre de meravelles potser ja ni tan sols l'hauríem de buscar, però potser no, ja ni tan sols existeix. I L'ombra de l'eunuc, l'edició de butxaca de 62, de Jaume Cabré. Muriel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Nines és un llibre sorprenent, és un llibre que fa una mica de mal. Llegiu-vos-la en un bon moment, però us deixarà pòsit segur. A mi us he de dir que m'ha encantat, que si sou noies penso que us farà pensar en coses importants i llegiu-lo, no us puc dir altra cosa. Moltes gràcies, Muriel.
Gràcies a tu.
Bon dia, experts.
Amb Roger Seró i Albert Miralles.